Contrasenyes, el programa de debat polític amb els diferents grups municipals, conduït per Imanol Crespo.
Bona tarda, benvinguts i benvingudes al primer Contrasenyes de l'any, l'espai polític del Prat Ràdio, avui després del ple municipal del mes de gener, un ple que va comptar amb nombroses propostes que es van aprovar per unanimitat, com podeu veure ja a la crònica habitual del Prat TV. Saludem primer, de forma telemàtica, els protagonistes de la taula d'avui, amb Alba Bou del Prat en Comú, bona tarda.
Bona tarda.
Amb Juan Pedro Pérez, del PSC, bona tarda.
Bona tarda i bon any.
Jordi Verd, d'Esquerra Republicana, bona tarda.
Bona tarda a tothom.
I Carmelo de Clara, de Podemos al Prat, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda i bon any. No sé fins quan s'ha de felicitar... No serà la primera pregunta del debat, eh? Però no sé fins quan s'ha de felicitar el bon any. Però bon any a tots vosaltres també, sobretot als oients de la ciutat que ens segueixen. Digues, Jordi.
No. Fins que un consideri i de dir, bueno, penso que ja l'he dit a tothom i ja està.
Si em permeteu la broma lingüística, millor felicitar tot l'any, no només l'entrada d'any, que això també, no? De vegades diu, bona entrada d'any. Bueno, a partir del febrer potser també, no?
Bueno, cadascú felicita el que vol, no?
Això també és veritat, ah, ja això està. També és veritat. Ja no? Farem atenció aleshores a les fórmules lingüístiques per felicitar l'any. Bé, en tot cas, benvingut, sigueu al programa, tant els i les portaveus com tota l'audiència que ens segueix. El ple municipal d'ahir va aprovar diverses mesures vinculades al pla de xoc i la reactivació econòmica en forma de subvencions de l'Ajuntament en diferents àmbits, així com la pacificació de l'Avinguda del Canal per fer camí, millor dit, cap a una ciutat més verda encara. En aquest sentit, va acabar amb una moció rebutjada de Ciutadans que proposava demanar a la Generalitat treure l'impost de diòxid de carboni. I a partir d'aquest tema, volem plantejar com s'ha d'abordar aquesta transició de les ciutats cap a models més sostenibles, començant per aquest tema, precisament, per la fiscalitat. L'Agència Europea de Medi Ambient dona suport, evidentment, a l'aplicació d'una fiscalitat verda i de manera proactiva. Però com s'ha de concretar? Obrim una primera ronda general d'opinions, en aquest cas, doncs, amb l'Alba Bou del Prat en Comú. Obrim debat.
Jo diria que, evidentment, una miqueta també ahir en el ple ho comentàvem, que des de les administracions totes hem de fer passos endavant en funció de les nostres capacitats i sobretot de les nostres competències. En aquest sentit, també de l'alcalde, en resposta a una intervenció, un comentari del portaveu de Ciutadans, que deia que les altres autonomies no havien fet, no havien tirat endavant aquestes experiències en quant a fiscalitat verda, i l'alcalde comentava que, i com que no ho han fet totes les comunitats autònomes, doncs en exercici de les seves competències, el govern de l'Estat doncs ha decidit tirar-ho endavant perquè políticament és una aposta en ferm. Això pel que fa a les administracions. I també és veritat que, en la nostra opinió, la ciutadania també té la seva part de responsabilitat. Jo diria gairebé després dels governs, després dels governs que hem d'exercir les nostres competències, però també la ciutadania, en funció del seu ús o del seu abús gairebé, o de la seva participació més o menys activa en la contaminació, en aquest cas quan parlem de mobilitat, doncs, en el seu ús del vehicle privat, i per tant, efectivament, cal aplicar la màxima aquella de qui contamina paga, i per tant, qui més contamina, més paga. Però en qualsevol cas, jo crec que el que fèiem ahir rebutjant la moció de Ciutadans és aquesta aposta de que la fiscalitat verda el que ha de fer, i en aquest cas ho fa, és recaptar impostos que vagin directament a finançar una tipologia de mobilitat, en aquest cas mobilitat amb transport públic, per desincentivar cada cop més la mobilitat, diguéssim, amb el vehicle privat i amb el vehicle contaminant.
Peces, Juan Pedro Pérez. De fet, ahir vas fer també menció, no? Feies una expressió que hi obries el debat de dir, deies una cosa semblant a simplificar el mapa fiscal, no? No sé si també en aquest sentit, si volies aprofundir, seria també bon moment en aquest sentit.
Bueno, partint de la base de que tots els que estem aquí creiem a la fiscalitat verda, no? No només amb efecte recaptatori per solventar problemes derivats de, la, de les emissions, sinó també com a, com a efecte dissuasori, no? que ho esmentàvem una mica per sobre l'Alba, no? Aquests impostos que doncs, podríem dir que graven l'utilització del vehicle privat i contaminant, doncs també té un efecte dissuasori en el sentit d'intentar reduir aquest ús, no? En relació amb el que deies, ahir vaig fer esment, però era d'una manera més lateral, no? De que potser seria una oportunitat, és un desideràtum que ve d'antic, però sí que es podria simplificar una mica el mapa impositiu, perquè tenim moltes figures impositives, hi ha molts impostos, moltes taxes, de vegades es carreguen a dins d'un altre rebut, perquè per no crear una nova figura, i jo crec que es podria fer, no? És un debat que ve d'antic, però...
Taxa de residus, per exemple, no?
Penso la taxa de residus que està dins del rebut de l'aigua, que si... Bueno, és tot un garbuix de figures impositives que s'entenen més o menys malament, que potser no s'ha fet la pedagogia necessària, que apareixen en moments diferents per part d'administracions diferents, això també és un grau de complicació afegit que tenim en el nostre entorn i que, bueno, com a idea, no? Que penso que és suggerent, es podria simplificar. No vol dir pagar menys, no vol dir pagar menys en cap cas, perquè també ho vaig dir ahir, els serveis, els drets, les conquestes socials s'han de finançar amb impostos, no? Per tant, no parlo de pagar menys, sinó de fer-ho d'una manera doncs, més simplificada i més entenedora.
Jordi Berna, Esquerra Republicana.
Bé, és el que dèiem, penso que els que estem aquí estem tots en la mateixa línia i està clar. Penso que, primer, els serveis que donen les administracions s'han de finançar d'alguna manera i qui finança aquests serveis és la pròpia ciutadania. I quan parlem de ciutadania, hem de pensar en una cosa, vull dir, la ciutadania com a paraula potser només tothom veu a persones, no? Però dins aquest global de ciutadania també hem de contemplar, doncs, refereixes a que ja hi ha el Juan Pedro, va dir, aquelles empreses que contaminen molt, aquestes també han de fer la seva aportació a aquests serveis que hem de donar a la societat. Empreses de les taxes dels vaixells que també contaminen. Doncs els avions. Hem de tenir clar que quan parlem de ciutadania doncs englobem a tot aquest marc de fet. I el que s'està... Ara estem parlant del CO2 pels vehicles. Bé, ahir ho deia. Nosaltres, quan ja vam parlar a nivell local de la declaració d'emergència climàtica, ja vam dir que la nostra ciutat havia d'anar del camí o cap al camí de pacificar al màxim possible els carrers de la ciutat per donar prioritat a les persones. I penso que també ho veig ahir. I vull recalcar que fins fa 4 dies o fins ahir semblava que tots els grups municipals estaven d'acord en defensar un no a l'ampliació de l'aeroport. Quan una de les batalles més grans per dir aquest no era tot el mal mediambiental que podia fer aquesta ampliació. Ara resulta que algú es mig despenja i sempre amb una frase tan dolenta i tan, ho diria amb bones paraules, de tan desafortunada com d'aquella de deixeu de posar mà dins de la butxaca de les persones, dels ciutadans. És a dir, dir aquesta frase vol dir anar a buscar 4 vots barats, molt barats. I pensem que ens hem de prendre les coses seriosament, perquè si no d'aquí X temps ens quedarem sense planeta i aleshores ja no caldrà posar ni taxes, ni impostos, ni res.
Carmelo de Clara, de Podemos al Prat.
Sí, bueno, ya se ha dicho casi todo. Estamos de acuerdo en que vamos tarde en la protección del medio ambiente. El calentamiento global es una realidad y es necesario la concienciación general de todos, que las administraciones sí que la tienen, pero hay que trasladarlo a la ciudadanía y eso es un trabajo pedagógico, un trabajo que todavía requerirá tiempo y que la manera de visualizarlo pues es con la fiscalidad verde, por ejemplo, o llevando a cabo todas las políticas medioambientales necesarias. Y respecto al tema que ha dicho Jordi ahora, que sí me parece importante señalar, el de la expresión de que te mete la mano en el bolsillo, es una expresión que va, que incide en la unidad de la persona. O sea, uno se imagina a alguien metiéndole la mano en su bolsillo, o sea, que esto solo me está influyendo a mí. Claro, entender una sociedad, como ayer lo dije, individualista, en que el medio ambiente acaba en mi balcón, pues no tiene sentido, no tiene sentido en la situación que nos encontramos. Por lo tanto, es importante todas estas políticas de concienciación, como digo, y que estén impulsadas desde la administración.
Seguim amb tu, si et sembla, Carmelo. Sí que no sé si esteu tots d'acord, i ahir també en certa manera sortia, en aquesta necessitat de obtenir uns ingressos via impostos o taxes i que vagin dirigits específicament a projectes sostenibles. Això també és una, en certa manera, una excepcionalitat, perquè els impostos, no, es recapten, van a un pressupost general i a partir d'aquí es prioritzen projectes i estratègies, diguem-ne, no? Enteneu que en el cas aquest de la sostenibilitat de projectes verds hauria de ser així?
Sí, totalmente, porque o sea, se llaman finalistas por eso, ¿no? Porque van destinados a unas actuaciones concretas. Y se necesitan recursos para desarrollar cualquier política. ¿Qué recursos o qué servicios dejas de dar o dónde sacas dinero para llevar a cabo estas políticas medioambientales? Pues bueno, una forma justa de llevarlas a cabo es, como se ha dicho aquí, que el que más contamina, más paga. El que contamina, paga. Y con esa recaudación se palía o se mejora la calidad de vida que perjudica al que està contaminant. O sigui, és un círculo virtuoso.
Mm-hmm. Si voleu entrar en qualsevol moment, endavant, si no fem volta enrere. Jordi, d'esquerra.
No, és que és això una mica. Vull dir, jo també anava a apuntar quasi ara amb el canvi, no, de proposta de pregunta. Anava a dir, clar, és que això és molt fàcil de dir. Sí, tots estem molt preocupats del medi ambient, ho diem en veu alta, però fes-ho tu. Vull dir, a mi que no em toqui. Preocupa't tu, i gasta els diners tu, jo no. Vull dir, això és una cosa que ens beneficiarem tots, o de la que ens hem de beneficiar tots. I per això penso que s'ha pagat entre tots. Vull dir, és així, que aquest tipus de taxes, els que ara s'estan aplicant, vagin directament al fons climàtic o al fons de patrimoni natural, jo penso que és millor que qualsevol cosa que s'hagi pogut fer. Perquè dius, no ens estem dient que ens estarem això després amb comprar 3 ordinadors més, havia algú, sinó, no, és que anirem a la millora de l'entorn, a la millora d'un transport públic. I penso que aquí, totes les administracions, hem de treballar a fons per millorar aquest transport públic. I sobretot, a vegades, per fer-ho més eficient. Dius a les energies renovables, a la promoció de vehicles nets. És a dir, jo penso que el millor que es pot fer amb aquest tipus de taxes o d'impostos és això, en dedicar directament per anar solucionant aquests problemes. I, a més, sense el detriment de que si ja deixem de fer una mica una utopia, no? Quan al nostre país no hi haguessin cap altra més necessitat, doncs que aquestes taxes, aquests impostos s'apliquessin a aquests fons amb una extra aportació d'altres diners i d'altres recursos fins al pressupost. És a dir, jo penso que és la manera d'anar fent. Tot allò que es cobri o es recapti via tema mediambiental ha d'anar dirigit directament, i més amb la situació que estem, a solucions mediambientals.
Pedro, pesas,
Sí, bueno, diguem que això no va molt en la línia de la simplificació de la que jo parlava, de figures impositives, no? Perquè podíem acabar amb 40.000 impostos, taxes, cadascú dels quals la recaptació va per una qüestió determinada. Però jo crec que en aquest cas l'excepcionalitat del moment i la importància del tema ho justifica plenament, sobretot perquè a més té té un valor pedagògic, i abans en parlava jo d'això, no? D'explicar què cobrem i per què ho cobrem i què se n'en fan d'aquests diners, no? Per tant, jo crec que sí, que en aquest cas està molt justificat que l'ingrés sigui finalista i que tothom en el moment d'haver de fer front a un pagament d'una figura fiscal nova sàpiga cap a on van aquests diners i per què es crea aquesta figura, perquè, com dic, la situació és excepcional i greu, no? Com vam dir a la declaració d'emergència climàtica a la ciutat.
Álvaro.
Sí, i a més jo crec que si ens posem en lo pitjor, aquests governs, bueno, parlo de si hi haguessin massa governs gestionats per les polítiques neoliberals de Ciutadans, del PP, bueno, gairebé negacionistes del canvi climàtic, tindrien la temptació de si el govern de l'Estat els obliga a recaptar un impost del que nosaltres anomenem la fiscalitat verda, aplicar aquests beneficis a no sé exactament què. Per tant, bueno, ahir vam tenir un ple pràcticament monogràfic on alguns parlaven de fiscalitat verda, de mobilitat sostenible, de transport públic, i altres, per activa i per passiva, no només en aquest punt de la moció, sinó en altres també, parlaven del cotxe i dels gairebé drets adquirits, que quan un compra un cotxe doncs compra també una parcel·leta a l'espai públic que és de tots i de totes, i que, per tant, és evident que aquest és un dels exemples que és necessari determinar molt, diguéssim, que sigui un impost molt dirigit en què ha d'anar a finançar. Sí, jo molt a favor.
És que va ser un debat molt ideològic, no? És dreta i esquerra, com entenem nosaltres la societat i com ho veu la dreta, no? Aquesta concepció liberal de deixar la iniciativa individual, la decisió de si fer servir el cotxe o no, de si contaminar o no. Us en recordeu de l'Aznar? Amb lo de les copes de vino que me tengo que beber, déjeme usted a mí que lo decida. Doncs és que el d'ahir era una cosa molt semblant al que vam viure al ple.
Bueno, i feien servir també aquest comentari tan manido, que és el de no és moment de la crisi, perquè, bueno, vale, ja no s'esperarem.
Però jo crec que estem repetint quasi que el debat d'ahir, eh? Vull dir, és que jo ho vam dir, mai és bon moment per aquestes coses. És a dir, mai és un bon moment per aplicar un import, però és que ni per una administració i per descomptat, per mi, jo no vull pagar més impostos. O sigui, jo no vull pagar ni un euro més amb impostos. Però, lògicament, és el que dèiem, si vull tenir més serveis, els hauré de finançar d'alguna manera. I aquest finançament l'hem de fer, vull dir, tots els responsables d'aquesta demanda, i els responsables som la ciutadania. Quan tothom diu, sí, volem salvar el medi ambient, sí, torno a rebatir-ho d'abans. És molt dur veure com algú dir hem de salvar el medi ambient, hem de salvar el planeta, però que ho facin uns altres. No? Em dius, bueno, això és com aquell. No, hi ha cap altra autonomia a l'Estat que sigui tan impositiva com Catalunya? No ho sé, no em preocuparé dels que estan fora del meu país, però també és cert que a nosaltres, a Catalunya, es preocupen uns temes i volem tirar endavant aquests temes. I més perquè, i foto la punya, no? Però i més perquè estem convençuts i obligats perquè ho pensem i ho volem. Volem la República Catalana, volem ser independents. I com a independents que volem ser, hem de pensar com a un estat. I els estats pensen així. Jo no sé el que van ser altres comunitats. Vull dir, però si una comunitat digués no, és que ara anem a tirar benzina als carrers, tots l'hem de tirar. No, cadascú ha de decidir allò que va millorar la seva comunitat.
Sí, porque el modelo neoliberal o liberal de fiscalización es sálvese quien pueda, ¿no? O sea, yo tengo el culo caliente, no sé, bueno, el dicho este, antes yo caliente, ríase la gente, ¿no? Bueno, y después también, sí, después también está...
No, de culo esto, ¿eh?
Sí.
No se edita, ¿eh? No se edita, ¿eh? El programa.
No, perdón. Sí. Estaba por ahí cerca.
Pero ha quedado claro.
Sí, no, bueno, eso
es... Culo se puede decir, ¿no?
Sí, sí, hombre, sí. Y luego está, no sé, a mí me pareció, ¿no? Jordi ahora lo señalaba también, ¿no? El decir que en Cataluña existen más impuestos. Bueno, es que es como poner en duda todavía a estas alturas el estado de las autonomías, la capacidad que tiene de legislar la Generalitat de Cataluña. O sea, enfrentándola al resto de... Bueno, porque al resto de autonomías. O entendiendo, yo creo, lo que entiendo es que, bueno, pues van a un modelo de centralismo, de unidad. Y claro, lo que se haga desde la autonomía de Cataluña como que no es legítimo. Bueno, pues, perdona, pero existe el Estatuto, existe el Parlamento, existe la Generalitat, existe la Constitución. O sea, que ya está bien de este tema.
Ha sortit...
Carmelo, jo diria una cosa més, és que els companys de Ciutadans fer política de confrontació Catalunya-Espanya els va de puta mare, vull dir. Aleshores, els que segueixin per aquest camí, vull dir, ells pensen que és aquesta la política que han de fer, que la facin, vull dir, ja ens trobarem després dels carrers tothom.
Volia plantejar, ha sortit sovint el debat entre món empresarial i ciutadania, prioritats, gran empresa, petit comerç, però no s'ha parlat tant d'aquest ajust entre el món empresarial i el territori. Justament, llegia avui que la cambra demanava la necessitat d'una inversió a Catalunya de 50.000 milions d'euros fins a 2050, el que seria un 0,7% del PIB català per any per aconseguir els objectius, diguem-ne, de descarbonització, etc. Una altra dada interessant és que el 18% del territori hauria de ser ocupat per instal·lacions fotovoltaiques o eòliques fonamentals pel sector. És a dir, no sé, us imagineu una Catalunya en aquest sentit? És a dir, no sé, l'estampa aquesta, jo que tinc família a Navarra, si vas des de Saragossa cap a Navarra i comences per l'autopista, hi ha tot un parc eòlic superimportant a zones molt seques i desèrtiques també de la zona de l'Aragó, i quan arribes a Navarra de sobte hi ha tot de plaques fotovoltaiques per energia solar, però extensions i extensions molt importants. Imagineu aquest model a Catalunya? Sou partidaris més de projectes menors que en certa manera no equilibri millor amb el territori?
Començo jo, si us sembla. Jo diria que és evident que el punt de partida de Catalunya i d'Espanya és menys 100. És a dir, que a Alemanya hi hagi, sempre és el mateix exemple, no? Però que a Alemanya hi hagi el percentatge de sol ocupat per plaques fotovoltaiques, sent un país on el sol doncs, va força buscat, i la comparativa amb Espanya i Catalunya doncs, bueno, ens hauria de fer saltar alguna alarma. No? D'altra banda, jo soc partidària que la creació, la captació d'energia solar ha d'anar també allà on es necessita. És a dir, que externalitzem els costos de la instal·lació de camps fotovoltaics a les Garrigues quan ho necessitem a la primera i segona corona metropolitanes, home, doncs jo crec sincerament que és un greuge territorial, perquè evidentment doncs els municipis, diguéssim, afectats per aquesta necessitat d'energia renovable, evidentment se senten agreujats com jo crec que és una evidència, no? Per tant, aquí les grans ciutats i les grans conurbacions metropolitanes tenim molta feina a fer, per tant hem de trobar solucions, jo no sé si dir més imaginatives, però en qualsevol cas, si és aquí on necessitem més producció d'energia, que sigui també aquí on fem esforços per trobar els mecanismes de fer-ho, no? I hi ha un altre, clar, la Cambra de Comerç, grans amics dels governs progressistes, ja ho sabem tots, el que tampoc no diuen és que el que necessitem, sí que ho diuen, però jo només els he sentit en dos moments, i últimament també ens hem fet molt amics, que és, ells reclamen molta inversió pública i ha d'haver-ne amb l'arc mediterrani, per tant, amb el corredor mediterrani, amb la penetració ferroviària fins al port i l'aeroport, i amb, bueno, i l'altre i amb l'aeroport, no? Amb l'ampliació de l'aeroport. Jo no els he sentit mai que reclamin inversió pública pel transport de Rodalies, que és el que utilitza el 85% de la població a Catalunya. 85, no 75% de la població a Catalunya. Per tant, doncs, benvinguts, eh? Jo, la inversió pública és imprescindible, és necessària pel desenvolupament econòmic de les ciutats i de les regions, però a nosaltres també ens agrada parlar també del que afecta no només a les grans empreses, sinó a la, bueno, als veïns i veïnes de les ciutats.
Juan Pedro?
Sí, això que dius suggereix també un tema molt interessant, no?, de tensió precisament entre centre, entre la metròpoli i la perifèria, perquè on es necessita més consum d'energia i on té més capacitat de captació per la disponibilitat de terreny no coincideixen, no? I per tant es produeix aquest greuge territorial que moltes vegades a comarques denuncien, no? Que, bueno, necessiteu l'energia vosaltres i ens voleu omplir el camp o les muntanyes de plaques i de molins, no? Jo crec que ha de ser compatible tot, vull dir, s'ha d'aprofitar qualsevol capacitat de captació i generació d'energia que tinguem, no? Però sí que estic d'acord amb el que deia l'Alba, de que les ciutats tenen molt a dir. Tenen molt a dir perquè hi ha possibilitats, la tecnologia permet generar energia, captar energia, i jo crec que l'Ajuntament del Prat, per exemple, amb això que hem posat en marxa de posar plaques fotovoltaiques a la coberta dels equipaments municipals, doncs crec que va en aquest sentit, no? Perquè el consum energètic és més intensiu en les zones més poblades i encara que no hi hagi terreny disponible, entès com un camp on podem posar 4 hectàrees de plaques fotovoltaiques, doncs sí que hem d'aprofitar, doncs, per exemple, els sostres, les cobertes i els edificis on no hi viu gent, no? Que són els equipaments públics, per exemple.
Jordi. Jo no vull tenir al cap això que estava dient ara al final el Juan Pedro, és dir, és cert que les necessitats tenim més les ciutats de les zones molt més poblades que no les més poblades, i al Prat doncs hem començat a donar passes en aquest sentit amb les comunitats energètiques locals i amb tot això que volem intentar instaurar el més ràpid possible per benefici de tothom i sobretot per benefici de la ciutadania, per les persones. És a dir, hauríem d'anar sobretot treballant per això, perquè les ciutats, i tots sabem que, per exemple, en ciutats encara com a Prat, possiblement podríem tenir, aquí ens faria falta els tècnics, no? Per dir exactament quin tant per cent podríem ser autosuficients, però sí que hem de treballar i aprofitar totes les cobertes possibles, però tant d'equipaments municipals de l'administració com de construccions privades, per dir, tots hem de treure el màxim i de caminar cap a ser el més autosuficients possibles. És a dir, les empreses, quan dissenyen les seves empreses, tenen unes cobertes, i tenim un exemple molt gran, i jo hi he estat treballant molts anys allà, però l'ADAM ha forrat completament tota la seva coberta amb plaques fotovoltaiques. Són empreses que han dit, hem d'anar cap a aquest camí. Doncs totes les empreses haurien de treballar en aquest sentit. I clar, vull dir, és el que també deia l'Alba, no? De dir, sí, tots volem ajudes de les administracions públiques, però, escolteu, vull dir, vosaltres teniu negocis privats, heu de fer també el vostre part d'esforç perquè tot això segueix endavant, i el que hem de treballar tots és perquè totes les persones, les que estan dins d'aquestes empreses i les que estan a altres llocs, puguin anar sobrevivint i que el seu nivell de despesa energètica, per exemple, cada dia sigui el menys possible.
Carmelo, ¿podemos hablar?
Sí, bueno, desde luego es necesario la implicación privada. O lo que es lo mismo, no se puede dejar todo el esfuerzo de inversión a lo público para desarrollar políticas energéticas sostenibles, sobre todo en las áreas metropolitanas donde más se concentra esa demanda, ¿no? Y bueno, entre puestos a elegir energía solar, energía eólica, bueno, pues entiendo que para las urbes, las áreas metropolitanas como las que nos encontramos nosotros, mucho más eficaz las placas solares. Además, me lo ha dicho Alba antes, ¿no? Alemania nos dobla y nosotros aquí somos el país que vendemos sol. O sea, el turismo, que es una de las principales fuentes de ingresos del Estado, una de las principales actividades económicas, es porque vendemos sol. Pues bueno, pues vamos a aprovecharlo.
Parlava de territori, però ho deia també en el seu terme més ampli i parlant fins i tot de la costa, del mar, no? Perquè tinc molt present, diguem, alguna gran empresa energètica que promociona, doncs, grans parcs eòlics dins del mar. Clar, per aquí venia també la pregunta, no? De on està el límit, no? Territorialment i a nivell de medi ambient, sostenibilitat, tot aquest tema, no? No sé, nosaltres que tenim costa i que la protegim i defensem tant, no sé si podem imaginar una costa metropolitana, no?, plena d'un parc eòlic dins del mar Mediterrani, no?, a prop de la costa.
Bueno, nosaltres com a municipis metropolitans a la costa tenim altres problemes, eh? Que jo no vull dir que siguin més o menys greus, però en qualsevol cas que fa molts anys que degut també a la mano humana i a les necessitats de desenvolupament econòmic, parlo del port de Barcelona, doncs ens està provocant, desgraciadament ens està provocant uns problemes, anava a dir una paraula gruixuda, i no la diré, i que encara des de les mateixes administracions públiques estem reclamant una solució tècnica que no ens costi una milionada als ajuntaments, i de moment no ha arribat. Per tant, jo diria que a la costa mediterrània li passen moltes coses. Evidentment, en els anys del govern atros del PP, molts municipis de tot l'arc mediterrani van fer autèntiques aberracions des de l'urbanisme a les costes, en benefici del turisme i no sé quantes històries, i que avui encara no estem pagant les conseqüències, o no estan pagant les conseqüències perquè el canvi climàtic està fent estralls en algunes urbanitzacions precioses de veure des de lluny, però com a mínim a la costa catalana, que també s'han fet coses molt dignes de veure, com a mínim als municipis metropolitans tenim altres problemes de regressió de la costa que hauríem de quedar una miqueta emparats per, no?, per la necessitat de gestionar això abans que, bueno, que posar-los al mapa d'una possible, no sé, plataformes eòliques. No em sento prou capaç d'opinar-ho, això.
Canviem de tema, però parlem de mobilitat, que també, en certa manera, afecta a tot el debat mediambiental. Aquest any 2021, nombrosos peatges han deixat de ser de pagament a Catalunya, els peatges que estaven gestionats pel govern de l'Estat, diguem-ne, el que hauria incrementat el trànsit en vehicle privat cap a l'àmbit metropolità. Els que són de la Generalitat, aquest any sí que es mantenen de pagament i han tingut, de fet, un increment del seu preu. Però quin model penseu que seria oportú? Què caldria fer amb aquestes grans vies? Si caldria recuperar peatges? En fi, caldria implementar noves barreres de pagament a les grans ciutats, per exemple, com també ja estan implementades a altres grans ciutats i capitals europees. Què en penseu d'aquest tema?
Començo jo fent una mica de Jordi, que no se'ns acostumi, però aquest debat de treure els peatges a les vies catalanes, que com a conseqüència es comença a parlar de que si s'ha de repercutir el cost de manteniment d'aquestes vies via pressupostos i això és injust, patatí patatà, ara en parlem si voleu, això només ha passat quan han tret els peatges a Catalunya. Vull dir, les vies ràpides de la resta d'Espanya han estat gratuïtes gairebé sempre i mai se n'ha parlat d'això. Vull dir, em sembla una mica injust que es tregui el tema de la conveniència o no de fer front al manteniment de les vies ràpides via pressupostos només quan ens ha tocat a nosaltres, no? Jo crec que la tendència, anant a la pregunta, jo crec que la tendència, com parlàvem abans, per claretat i per pedagogia i per, podríem dir, per justícia, seria tenir un sistema de pagament per ús, no? Que qui fa servir aquesta via o qui vol desplaçar-se d'aquesta manera contribueixi en el conjunt, no? I crec que va per aquí el que proposa la ministra, del que comença a parlar o fer en l'aire un globus sonda, no? Perquè crec que anirà per aquí i la tendència a tot arreu, a altres països, Europa i tal, és va en aquest sentit. Que si la vinyeta, que si el peatge, que si... no sé quina serà finalment la figura, però jo crec que anirà per aquí.
Sí, sí, jo completament d'acord. De fet, en la gestió de la mobilitat, el que se'n reclama també des de les institucions europees és que tinguem un model clar i que no sigui, jo crec que també seria interessant que no sigui regional. Aquesta és la proposta que hauria de ser. També és veritat que en la gestió de la mobilitat tenen molt de sentit que grans ciutats com per exemple Barcelona també tinguin una posició que sigui com a mínim que sigui compatible amb la voluntat, com deia Juan Pedro, en aquest cas amb la voluntat de la ministra. Ho dic perquè entrar i sortir de Barcelona avui és més complicat que no sé si va ser més de setembre, no?, quan es van alliberar els peatges. Avui és més complicat justament, jo no sé quin efecte té la pandèmia i segur que tots coneixem moltes persones que des de l'esclat de la pandèmia han decidit, per seguretat, diguéssim, deixar el transport públic i tal, no? I que no sé quin efecte pot tenir. Però sí que és cert que les grans ciutats, com per exemple Barcelona, tenen un efecte perversíssim. I per exemple, propostes com les zones de baixes emissions provocaran o motivaran, no sé quina paraula fer servir, que ciutats com la nostra, com la del Prat, tinguem o haguem de tenir parcs en raid, no? Per exemple, doncs, grans aparcaments que desincentivin entrar a Barcelona amb el teu cotxe privat i que incentivin deixar el teu cotxe, si vens de Vilanova, deixes el teu cotxe al Prat i agafes des del Prat el metro, el tren, el que sigui. No? Clar, això és una gestió de la mobilitat que no en sabem perquè no ho hem fet mai, que tampoc no sabem quins efectes tindrà, segur que té algun efecte en positiu per la ciutat de Barcelona, però haurem de veure també l'efecte que té per les ciutats que rebrem també els impactes d'aquesta gestió, no? En qualsevol cas, doncs, jo d'acord amb el que comentava el Pompeu.
Jordi.
Sí, jo penso que això és un tema de sentit comú i jo dic sincerament, potser és una opinió molt personal, però jo tindria bastant clar aquest tema, és dir, quan algú es queixava de que les vies eren de pagament era perquè la resposta moltes vegades dèiem que era perquè s'havia de fer el manteniment i tal i que encara no s'havien amortitzat i totes aquestes coses. Jo penso que al final s'ha de fer un pagament. Hem d'evitar, vull dir, quan la gent diu sí, però això li sortirà més car a les persones individuals, diu, bueno, doncs, escolta, utilitza altres mitjans de transport que puguin dur fins allà on vulguis anar. És el que estem dient, llavors incentivem també que no s'utilitzi tant el transport privat, el vehicle privat, i el tema és que ho hem de fer i ara ho dic així de clar. Jo també penso que hem de començar-ho a treballar amb les vies ràpides de Catalunya. Vull dir, amb les vies ràpides que estan en mans de la Generalitat. Jo penso que això és un tema que s'ha de treballar i que al final, si tu uses aquestes vies, has de fer l'aportació. Si no, busca un altre transport més global que agafi molta més gent i que t'impliqui menys contaminació. Jo penso que sí i que, a més, també hauria de ser d'aquelles maneres de dir, podria ser també un impost finalista, no? Les taxes o els peatges que pagues per anar per aquestes vies ràpides també podrien ser finalistes, que al final les dediquin al propi manteniment i conservació de totes aquestes vies ràpides. No ho sé.
Entenc el que deia el Juan Pedro, no? I l'Alba i tu, que seria, en certa manera, un nou peatge, però de gestió directa pública, sense les concessions tradicionals a grans empreses que hi havia, no? Entenc que aniria per aquí la proposta, no?
La meva opinió ara per ara diria jo, penso que sí, hauria de ser algú, sí.
Carmelo declara, Podemos al Prat.
Sí, si el mantenimiento de las vías va a ser público, pues se necesitarán los recursos públicos para desarrollarla y que se consigan a través de algún tipo de tasa por su uso, pues me parece lo más lógico. Ahora bien, que el hecho de que se hayan quitado las barreras, los peajes, ha incentivado el uso del vehículo privado. Bueno, pues entonces yo creo que deberíamos de pensar el nivel de necesidades, ¿no? O sea, las prioridades y las necesidades. ¿Qué necesidad hay de coger tu vehículo privado para desplazarte a trabajar o a la ciudad y tal? Bueno, pues en estas distancias la alternativa es o compartes vehículo, que se incentive, supongo que la mejor manera de hacerlo es a través de las empresas, las mismas empresas tengan la capacidad de hacer este trabajo para que varios empleados puedan ir juntos al trabajo con un solo coche. Esa es una opción. Y después está el del la inversión en el transporte público, ¿sabes? En este caso, pues, de media distancia, o sea, que no es el del área metropolitana, que desde fuera. Yo estuve trabajando una época larga de mi vida en Abrera, y para llegar a Abrera en transporte público, y además era un polígono, o sea, me suponía 2 horas, y más de una de ellas andando. Entonces, claro, al final yo ahí sí que tenía la necesidad, realmente, y compartía coche con gente del PRAC y íbamos para allá, ¿de acuerdo? Pero otras veces tuve que ir solo, claro, en la autovía, en la A2, en media hora, 35-40 minutos, llegaba a mi puesto de trabajo. En transporte público, bueno, me era prácticamente imposible. Pues esas son las cosas que hay que mejorar.
Debas al final que tornem, no? Doncs aquesta centralitat de vegades de Barcelona, aquest equilibri territorial, multitud d'iniciatives. De fet, ahir també sabíem de la intenció de l'àrea metropolitana de tirar endavant una mena de car sharing però de motos a l'àrea metropolitana i que es creava una taula específica per valorar aquests projectes. Bé, hi ha una gran immensitat de propostes, però també de reptes. No dona temps de parlar sobre un tema que tindrem oportunitat, que és la creació de zones de baixes emissions a ciutats majors de 50.000 habitants, tal i com obliga l'Estat a partir de l'any 2023 i que obligarà, de fet, a ciutats com el Prat doncs, a concretar la seva proposta a partir de diferents models que hi ha. Nucli concret, d'anell, especial o puntual. Aquestes serien les 4 propostes en principi que s'hauria d'escollir i que tindrem oportunitat de plantejar també en aquest espai de contrasenyes. Avui no tenim més temps, però mil gràcies a tant a l'Alba Bou del Prat en Comú.
Gràcies a vosaltres.
Juan Pedro Pérez del PSC.
Gràcies i bona tarda.
Jordi Verde, d'Esquerra Republicana.
Moltes gràcies.
I Carmelo de Clara, de Podemos del Prat.
Moltes gràcies.
Gràcies també a tots vosaltres per seguir-nos al 91.6 FM, també al Prat.Ràdio, a la Ràdio Municipal del Prat. Avui al Contrasenyes, la pròxima setmana, amb l'entrevista de l'alcalde Lluís Nicolet. Fins a la pròxima. Gràcies.
Contrasenyes, el programa de debat polític amb els diferents grups municipals, conduït per Imanol Crespo.
Más música. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit ens posem en ruta per escoltar la millor música de tots els temps a la música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio. Bona nit, benvinguts aquí, a la 91.6 de l'FM, a Prat Ràdio. Això és la música del segle passat. Avui farem un petit homenatge amb un senyor que es deia Chuck Berry. Va néixer a St. Louis, Missouri, el 18 d'octubre de l'any 1926. Malauradament, el Missouri també, però el 18 de març de l'any 2017 va morir. Va ser un intèrpret, compositor i guitarrista afroamericà del rock and roll dels Estats Units a la dècada dels 60. Berry va interpretar cançons com Rock and Roll de Beethoven, Rock and Roll Music, Route 66, i Nat King Cole, Johnny B. Goode, Mervyn Lynn, i va guanyar un Grammy l'any 1984, i el 1989 va publicar la seva autobiografia. Avui hem trobat, entre buscant en el bou del rec,